El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de 10, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dilluns i tenim amb nosaltres l'Eduard Janell, Lluís Ribas i en Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Repassem alguns dels temes que han ocupat l'actualitat aquest cap de setmana a Sant Cugat. Per exemple, hem tingut l'acte clàssic de dipositar la primera pedra d'una promoció d'habitatge. En aquest cas, dues, de promoça de venda a l'avinguda de Francesc Macià. Seran uns edificis que s'ubicaran als números 12 i 20 d'aquesta via. Un, amb la cantonada dels carrers de la Creu i Sant Llorenç, i l'altre també entre Sant Llorenç i Orient. Són 24 habitatges en total, 20 són amb 3 dormitoris i 4 de 4 dormitoris. A pocs mesos de les eleccions, doncs es posen aquestes primeres pedres i es lliuraran a l'octubre del 2016. El que passa que el que sorprèn, i hem explicat ja en diverses ocasions, és que aquesta promoció d'habitatge és de venda i no de lloguer, perquè Promusa té dificultats per poder accedir a diners, als diners que rebia d'altres administracions, per poder fer edificis de lloguer, que representa que han de ser més justos, doncs, perquè al cap del temps doncs, poden entrar i sortir persones segons el nivell de renda. Algun comentari sobre aquestes promocions que siguin de venda i no de lloguer?
Jo primer vaig sentir que la primera pedra i vaig pensar, no sabia que li van tirar la primera pedra a algú, perquè ara actualment tenim l'assumpte de tirar pedres o tirar testos, que està a l'actualitat plena, a partir d'una cosa que va passar fa anys i ara resulta que torna a estar a la plena actualitat. Jo me'n demano un de pis d'aquests.
Home, estan enfront del monestir, la vista
clar,
és maca.
Enfront del monestir, doncs fantàstic. No hauré d'agafar el cotxe per res, pràcticament, de totes les activitats habituals meves. Per tant, me'n demano un, però clar, hi ha un problema. I és que haig de fer una gestió diferent, no puc tenir una cosa de propietat si tinc de tal,
no.
I com ho faig llavors? Bueno, si passo llavors a una de les meves filles, que té un problema familiar perquè són tres, no puc, llavors, escolta'm, no sé com fer-m'ho.
Bueno, jo en principi trobo
els privilegiats que viviu a la floresta queixant-vos.
Sí.
Que esteu al mig del escolta, bosc, que entorn natural magnífic,
escolta'm, no. A mi em van dir, jo quan estava a fer-me la casa, un lampista d'aquí del poble, em va dir, menys mal, perquè abans vivia aquí al carrer Estapello, diu, menys mal, tu. Dic, què vols dir amb això? Diu, menys mal que vas, on els fotem fora, a la gent que no podem a Sant Cugat. O sigui que aquest home va dir clarament que allà a la floresta ens foten a tots a fora els que no volen aquí a Sant Cugat. A la floresta està molt bé. Però, això de promesa, a mi està, trobo que està molt bé que donin l'oportunitat d'aquests pisos. Ara, jo el que no sé és si les condicions econòmiques, si es fa per joves, si es fa per joves, trobo que aquests pisos són realment molt esplèndids, 3 i 4 habitacions.
No, però aquests són de règim general, No és només per joves.
Bé, però jo crec que el que es tindria de mirar aquests joves que estan a casa, que no els fots a fora ni amb aigua calenta, doncs que puguin tindre la seva autonomia i la seva llibertat, tot això, no? I em sembla que si es fan uns pisos per aquesta joventut i són accessibles, perquè ara no sé el que tindran de pagar ni el que valdran, tot això no ho sé. M'han dit que era car, que si no hi ha els pares no podran ells a fora. Bueno, jo em sembla que el que es tindrien de fer pisos, poder-ho tan grans i més socials i que pogués entrar més gent en aquest joc, no? Per altra banda, tampoc entenc, perquè Promusa té un problema que no té tot llogat, té molts pisos per llogar i tot això, que se'n facin més, no ho sé. En principi, tot el que es fa per poder ajudar la gent a tenir una vivenda ho trobo molt bé, però bueno, la lletra petita tampoc la conec massa bé.
Bernat, tu que ets jove.
Jo d'entrada tampoc no conec la lletra petita, però sí que em sorprèn el tema del lloguer i la venda, diguem, no? O sigui, em sorprèn que el motiu pel qual Promusa no pugui dedicar-se a fer a fer promocions de lloguer és perquè no rep ajuda d'altres administracions. No, no, si justament Promusa forma part de l'administració, per tant és aquesta administració la que hauria doncs, de posar doncs, el que fos necessari doncs, perquè això fos
promocions
així.
Promocions municipals, societat anònima.
Correcte. El que no podem esperar és que vinguin de fora a ajudar-nos amb un model que ni nosaltres mateixos no ens creiem, i si la Diputació i X administracions no posen diners, nosaltres no els posem, no? I jo ja entenc que, òbviament, ha d'haver-hi cooperació per part de totes les administracions, diguem, no? Però si el model general va obrir, o creiem, o aquí opinem, diguem, no? Que hauria d'anar en una direcció, doncs crec que s'ha de treballar en aquesta direcció, que no pot ser que esperem que de fora ens vinguin a solucionar determinats problemes. Jo crec molt imprescindible, i a més, vaja, comprovat per mil enquestes que ha fet tots els partits polítics, l'enquesta general de Guy Sant Cugat que encarrega l'Ajuntament, etc., que un dels problemes és que el jovent se'n va, bueno, no pot accedir a l'habitatge de Guy Sant Cugat, diguem, no? Per tant, és que, vaja, em sembla de calaix que si hi ha un sector de població que hem d'ajudar, un d'ells és el jovent, doncs l'ajudem particularment amb pisos dirigits al jovent. Això, òbviament, no treu que hi hagi gent que necessiti que no sigui, que, i ja no respon al target doncs, de joventut, que també necessiti accedir a aquests pisos. Per tant, perfecte que siguin règims generals, com en aquest cas, no? Però el que sí que no entenc de cap de les maneres és que siguin de compra-venda, perquè, a més, aquests pisos de compra-venda no és que siguin una ganga, i per accedir a aquests pisos, déu-n'hi-do, també, la immensa majoria de gent en l'estat actual doncs, en el que ens trobem, dificultats tindria doncs, per enganyar un banc i que li quedessin donant una hipoteca a pagar 80 anys o no sé ben bé quants anys, diguem, no? Per tant, tampoc no és, vaja, protecció oficial, no sé si protegeix més oficialment o no a la població aquests pisos.
Jo penso que no, jo penso que precisament això que he mencionat, t'ho has dit, de 3 i 4 habitacions, doncs ja mostren, va dirigit a un tipus, a un segment de societat que no és un jove que es vulgui, diguem, emancipar, per dir-ho d'alguna forma, que em sona molt rara, o que vulgui, doncs, o una parella, inclús, que vulguin, no... D'entrada no ho veig. Sembla que els pisos que s'hauran de fer o es faran en l'antiga benzinera del centre del poble, aquests van dirigits a gent gran, igual com els que es van fer, doncs, al costat de l'estació... Però també és una cosa una mica... I efectivament el que més xoca de tot això és aquesta, diguéssim, reconversió, per dir-ho d'alguna manera, d'una entitat que es va crear en el seu moment amb uns supòsits de tipus social claríssims i que, en canvi, doncs, a poc a poc ha anat canviant perquè l'exigència de la realitat econòmica doncs, ha fet que sigui així. Que llavors vol dir que els suposats diguéssim interessos que al principi feien que es creés no eren tals, no? Perquè si a la primera cosa que ja dia... Jo penso de totes maneres que al marge del tema concret que estem parlant de la promoció de pisos, en general tots els plantejaments que es facin des dels ajuntaments municipals en aquest moment estan absolutament condicionats per aquesta nova llei que fa que torni... Aquesta mateixa casa ha tingut que canviar la seva condició legal, perquè no podia assolir... Clar, tot al final va donant voltes i al final veus que els orígens de determinades coses sempre són els mateixos o gairebé són els mateixos, i és una pena, una llàstima, però ho veig difícil, vaja.
Vaja. Per cert, que Promusa també, a part de tenir pisos, té locals buits, i alguns d'aquests locals buits aniran a artistes plàstics de la ciutat perquè els utilitzin com a tallers, mentre no tinguin llogater o comprador. Lluís,
bueno,
esteu treballant en això?
Estem treballant en aquest tema, però...
Des de la taula d'artistes,
sí,
eh?
Sí, sí, però bueno, a mi em sembla molt bé, encara que es té d'entendre també el que és això. Això és una ajuda temporal a artistes per desenvolupar un projecte concret, no és com una cosa estable. I els artistes presentaran un projecte, per fer aquest projecte els hi manca un local que ells no tenen i l'Ajuntament posa a la seva disposició aquest local. O sigui, en principi em sembla bé, encara que una reunió que es va fer va xocar perquè semblava que no ho entenien això els artistes, vull dir que no entenien gaire bé. I és així mateix, una cosa que s'ha fet a diverses ciutats d'Europa, que és un ajut a un projecte artístic, no?
A mi em sembla, o sigui, una enorme notícia. Quan la vaig llegir vaig dir, home, com a mínim aprofitem el que tenim, sí, diguem, no? Sí. Ara, una vegada més, o sigui, estem així perquè econòmicament passem per un moment molt concret, però això fa 5 anys era absolutament impensable, no? Perquè clar, aquests locals, si després els volen llogar i estan ocupats, què passa, no sé què, i fa pena que haguem d'arribar a extrems econòmics perversos per poder dir, mira, posem l'última opció és acabar posant aquests locals pels artistes, que em sembla una molt bona notícia, però jo crec que aquestes coses arriben allò justes i no sé si... Segurament no arriben molt, molt tard, diguem, no?
Sí.
Però en general és que tinc la sensació que la nostra societat, o almenys les nostres administracions, tenen por a determinats canvis socials, diguem, no? És a dir, si creiem que hem d'apostar doncs, per un model que vagi més pel lloguer que no pas per la compra, per la compra-venda, doncs apostaríem totes les seves conseqüències, diguem, no? Jo recordo una, quan es discutia el pla d'equipaments i hi havia una sèrie doncs, de propostes damunt de taula que anaven més enllà del pla d'equipaments, no? Diguem, de model, de com es podia plantejar doncs, el tema del lloguer en promusa. Per exemple, mancomunant serveis de la mateixa comunitat, de bugaderia, del que fos, diguem, i la resposta per part del consistori, no, és que aquí això no funcionaria, perquè, clar, als països no funciona això, el model és diferent, com veiem el model, no? És a dir, per algun lloc es comença, no? I es comença segurament doncs, per llogar espais a artistes, es comença doncs, per això que parlava de mancomunar serveis, sembla que s'està començant a fer o alguna cosa similar, doncs he sentit, no sé exactament el què, però com que costa molt i quan fem aquests canvis és perquè ja no tenim més solució i perquè ja ens costa, bueno, no sé, ja no sabem què fer perquè surtin a la llum doncs de totes aquestes promocions, no? I clar, ostres, d'entrada, apliquem aquests canvis quan estem bé perquè siguin allò de calat i no siguin forçats, no? Perquè si són forçats, doncs mira, el dia que tornem a estar bé, tot això fora i és a dir, el dia que torni a haver l'economia i tal, no sé si els pisos, si els baixos de promoses serviran per artistes locals, diguem,
segurament que no, desgraciadament sempre es fan les coses, o quasi sempre a la força, no? Perquè hi ha unes circumstàncies que porten allò, no? Sí, és una desgràcia, però no hi...
I el problema és que falta, i jo crec que està claríssim, que suposant per un moment que efectivament la crisi aquesta que va començar el 2007, jo sempre vaig dir, 7 anys de vaques grasses i 7 de vaques primes, però
ja s'acaba, no? Això,
ja s'acaba, ja hi som, i la Bíblia ho va dir. Doncs, suposant que sigui així, malauradament, penso que haurà de servir de ben poc. En el sentit d'aquest que estava apuntant abans, no? O sigui, en el sentit de dir, va passar això, veieu què va passar, doncs fem el que sigui, o fem el que convingui, perquè això, quan això es recuperi una mica, que mai serà igual, però serà millor, no sigui el mateix. Doncs no. Doncs no. En aquest moment, avui, el diari diu, hi ha una notícia que parla de que els bancs s'estan barallant, comencen a barallar-se des del punt de vista comercial per poder donar crèdits. Home, jo, perdoneu, però deixeu-me que digui l'expressió, aneu a cagar. Així, directament. Directament. Escolta'm, què vol dir això? Estan barallant per... Escolta'm, per favor.
Sí, sí.
Per favor.
Bueno, de fet, però bueno, això no s'aprèn, però a més amb ells els hi va molt bé no aprendre.
Bueno, home, però llavors no diguem...
Molt mal a molta gent.
No ens omplim la boca de segons quines coses perquè fa pena, la pena de veritat, és clar. Aprofitaré l'evidentesa per parlar d'un espectacle, si em permets,
sí, home, sí, no,
del divendres que vam fer, que és Harker, Protocol, un espectacle que s'ha creat a València, un espectacle molt curt, d'una hora i 10 minuts, no podia durar més, amb una sola persona a l'escenari, una noia fantàstica, per la vaig felicitar perquè va fer una feina brutal, i és molt senzill d'explicar. Una persona, en aquest cas una noia, ficada en un búnquer tancada durant 30 dies, aquest és el projecte, per poder experimentar, veure quines són les seves reaccions en aquesta posició, en aquesta situació, amb una connexió amb un ordinador que controla tot el sistema i que parla inclús amb ella. O sigui que es pot un HAL del 2001, aquell HAL del 2001 que sortia, allò pot molt, molt més promocionat. Molt bé, doncs llavors aquesta màquina prova, fa unes rutines mentals, unes rutines físiques, pot veure imatges des de fora perquè li presenti imatges en una pantalla, molt bé, està molt bé tot. I al final, quan vam parlar, va ser després una conversa oberta amb el públic, es va quedar, per cert, la quarta part es van quedar, la resta van fer el camp immediatament, com és normal, comentava aquest fet, doncs la màquina, no sé què, i jo vaig tenir a dir, escolteu una cosa, la màquina la fem els homes, eh? És a dir, com la màquina, el dolent, la dolenta, en aquest cas, era la màquina, que feia, no, la màquina la fabriquen els homes. La màquina la fem. Per tant, les condicions socials, quan es podia fer aquesta translació immediatament, les condicions socials amb les que vivim les fabriquem nosaltres. No és un mandat de Déu, no és suposant que algú cregui en Déu, o en segons quin Déus, perquè hem de dir, perdoni, no, el seu també, el meu també, tots que siguin vàlids. No és una cosa, no, nosaltres mateixos som els que fem tot això, els que creem les condicions perquè sigui d'una forma determinada o d'una altra. I després, a l'hora de la veritat, passa el que està passant, no? Doncs això és igual. O sigui, aquí estem parlant d'un tipus de situació, perquè que s'ha parlat de pisos, diu, hi ha articles contínuament, estan sortint en mitjans d'aquí, el jove no pot viure aquí, el jove ha de marxar. Bueno, és que el jove no és que no pugui viure aquí, és que no pot viure al lloc. O és que el jove que cobra 800 euros pot viure a Barcelona ciutat? Per dir alguna cosa.
Però Rubí o Sardanyola sí, diguem.
Pot viure una mica millor.
Una mica millor. Déu-n'hi-do la diferència de preus que hi ha entre aquí Sant Cugat i Rubí,
Home, una de les coses que fa la gent de Sant Cugat, i ho hem explicat aquí i no descobrim res, és que la gent va comprar al mercat de Rubí.
Sí,
perquè els preus dels mercats de Sant Cugat o del mercat del centre, per entendre'ns, i els que s'estan sorgint ara, que estan guanyant pes, no són assumibles per la immensa majoria de la gent de Sant Cugat.
És veritat.
I podem explicar que hi havia un president d'una entitat de comerciants a Sant Cugat que se'l trobaven el dissabte al matí comprant a Rubí. O sigui, el president dels comerciants admetia ell mateix comprant allà que els preus i la vida diària a Sant Cugat, doncs, és cara. És cara.
És així.
Però això te'n passa amb tot, eh? Jo me recordo el primer cotxe que li vaig comprar al meu fill, vaig anar a Cerdanyola a comprar, perquè era el mateix cotxe, el mateix model, la mateixa marca, i valia una quantitat bastant important.
I a més aquí és objectiu, perquè aquí sí que és el mateix cotxe. Sí, no sé, perquè aquí un lluç, sí, doncs potser pot canviar una mica.
O la poma és diferent.
Sí, però vaja, el cotxe
jo em vaig quedar al·lucinant, perquè un company em va dir, home, per què no mires Cerdanyola? Dic, però què vols dir, Cerdanyola?
Ah, no,
que, escolta'm, era un Renault, que ho crec, no? Però escolta'm, la Renault és la Renault. No, tu ves a Cerdanyola. I efectivament, era més barat, tu. I és molt curiós, això, eh?
Ai...
Molt bé. No, algun altre aspecte del cap de setmana. Hem tingut la inauguració del Parc Ernest Lluch, que estarà entre els carrers de l'Avinguda del Carril i de Rovellat i Sant Celoni. Calia dedicar aquest Parc Ernest Lluch.
A mi em va fer molta gràcia perquè la placa posa el lloc de naixement, el lloc de la mort, sí. No posa en lloc Sant Cugat, diguem, no té cap, o sigui, no sé, és a dir, tampoc no, si hagués tingut una vinculació especial amb Sant Cugat.
Jo no em vaig entrar que s'inaugurava aquest parc.
No, de fet, s'havia d'inaugurar fa unes setmanes, va haver-hi un temporal, un mal temps aquell dia, era un diumenge, em sembla que va ploure molt, va ser un cap de setmana que va ser molt plujós, i nosaltres, de veritat, ens van avisar el divendres a correcuita, vull dir que tampoc va ser un acte agendat i hi havia poca gent, vull dir, veient el vídeo cuap.cat, hi havia 20-30 persones, vull dir que...
Tothom estava cansat del divendres del matí, del Catalunya Matí i el Teatre Auditori.
Clar.
I...
Però mereix tenir un parc a Sant Cugat?
Jo crec que hi ha molts Sant Cugatencs que no tenen... que haurien de tenir una plaça o un carrer i que no tenen. Aquí tenim, per exemple, Argené i Lluís Ribas, que podrien tenir noms a carrers, diguem, i no en tenen.
Home, que s'està fent calfurat abans,
quina emoció!
No, de debò, hi ha molta gent que podria recollir el títol d'un carrer que no... Vaja,
jo
no
que dius això, Bernat, sempre he pensat, el dia que van fer el Gabriel Ferreter, Sí, vaig pensar, si el Miguel Ferrater hagués estat viu...
Els hagués enviat a...
No, 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 hagués dit allò tan típic, home, està bé, que puguin anar a pixar els gossos en el parc aquest, eh? Vull dir, a vegades això donar noms, determinats noms a places o a parc, sempre m'ha semblat una cosa... una mica... I a mi m'agraden els noms com carrer de la Baixada, carrer de la Pujada, carrer del Mig, carrer Major... M'agraden aquests noms. Els noms de persones sempre m'han semblat una mica...
Però és cert que té un component d'homenatge que per mi està bé.
Està diguem, difícil.
No? Bueno, és que és regular-ho, perquè algun altre cop aquí a Tertúlia hem comentat, no?, que aquí a Sant Cugat tenim un problema amb els homenatges, no?, perquè sembla que hem d'esperar que la gent es mori per homenatjar, sí, i llavors...
No sé. O si te'l fan en vida, és que et queda...
Sí, l'últim revolt,
eh? Si canvia la situació política, et queda un problema, perquè jo me'n recordo sempre. On està aquesta botiga? Sí, mira, està a l'Avinguda Generalíssimo Franco, quasi tocant a la Plaza Cabo Sotelo. Bueno, vull dir, Diagonal... Macià.
Sí. Sí. No, Sant Cugat també s'han canviat noms.
Això és fotut,
en el seu moment. Cànovas del Castillo, que també va haver una campanya, recordo, que la gent penjava cartells sobre...
Però mira, hi ha gent que no té ni idea. No té ni idea de qui era un.
No, ni l'altre. Home, en el cas de Cànovas del Castillo, Avinguda de Gràcia, jo era l'Avinguda de Gràcia. O sigui, era carretera de Gràcia, Manresa, passant per Sant Cugat. Vull dir que ja està bé.
Han canviat els noms, han posat uns noms de segons quin lloc que no tenien nom. Perdona, la plaça del Pirulí és la plaça del Pirulí i serà la plaça del Pirulí sempre. És igual que li diguin la plaça del... Me'n recordo com se diu. Del, és que no hi ha una... Serà la del Pirulí, perquè és que és com els quatre cantons. Ara tu intenta posar els quatre cantons un nom.
No, no podries.
Tothom li dirà quatre cantons.
La gent posa noms populars al lloc. Jo me'n recordo allà quan eren quatre galeries, que era la plaça dels Pintors.
Clar, és la plaça dels Pintors. Magí Bartolot, d'acord.
Magí Bartolot, sí, però...
És la plaça dels Pintors.
És la plaça dels Pintors.
O la plaça dels Cines, no? La gent no diu plaça Gabriel Ferrater.
No.
La plaça dels Cines, o la rotonda dels Cines, no fa servir.
Sí. Però això és molt divertit, trobo.
No, jo penso que sí. És més natural, és com més natural. Llavors, intentar forçar aquesta cosa que podria... Jo estic d'acord que en algun cas hi ha un nom determinat que dius, home, diguéssim allò, s'ho mereix,
sí,
no?
Sí, són reconeixements.
Això per mi és discutible, però és igual. Però en canvi hi ha coses que dius, per què havies de posar un nom? Si hi havia donat, la gent li ha donat, hi havia atorgat per sempre aquest nom, no?
Per cert, en plana política, hem tingut aquest cap de setmana la Constitució de Més, que és la fusió de Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya. I tenim diversos santcugatencs, el Josep Maria Balcells, per exemple, que es tertulia els dijous a aquesta casa, en Joan Gaia i també en Ferran Villasenyor. Una formació que diu que es presentarà a les municipals de Sant Cugat, això sí, no aniran solitari. I tenim les tendències a altres municipis i ja hem vist que la majoria de pactes ha estat amb Esquerra Republicana. En concret, si no m'equivoco, té 45 llistes tancades amb Esquerra, 3 amb Iniciativa i 3 més en què concorre individualment. Però Sant Cugat ja han dit que es volen presentar amb alguna altra formació d'esquerres. Demà hi ha la presentació de Més a la nostra ciutat i queda també la incògnita de fins a quin punt el Ferran Villasenyor, que fins fa 4 dies era el cap de llista del PSC, s'involucrarà en aquesta formació, en aquesta candidatura. Algun comentari sobre aquest moviment de Més, Bernat?
Bernat.
Vinga, passa Bernat. La pilota a l'espai, eh?
No, vaja, no sé. Sí que és cert doncs, que hi ha una sèrie d'acords doncs, tancats arreu de Catalunya. Veurem a veure aquí, què acaba passant aquí a Sant Cugat, diguem, i sobretot amb què es transforma aquest acord, diguem, no pot haver-hi un acord, però exactament qui, si hi ha algú anirà llistes, no anirà llistes, això... entenc que encara s'ha de tancar. Vaja, no sé, és una articulació més del terratrèmol polític doncs, que hi ha hagut els últims anys al nostre país, diguem, no? És un altre símptoma, no? de migració de gent d'un aspecte polític a un altre, i en aquest cas doncs, home, crec que des de posicions doncs, independentistes ens hem de felicitar que cada cop doncs, hi hagi més gent doncs, que s'involucri, no només de paraules i d'articles al diari, sinó allò amb partits polítics doncs, que ho defensen, per tant, en aquest sentit, vaja.
Però són independentistes?
Bueno, en tot cas, jo crec que...
Ho dic perquè aposten... jo a vegades escoltant persones d'aquestes, per no dir exactament qui són, perquè no hi són ara aquí mateix, però jo els escolto i els ento i els llegeixo i no em fa l'efecte que siguin independentistes.
Jo crec que en un moment determinat aposten doncs, per una solució política, donat que el rival doncs, juga al Cristiano Ronaldo, diguem, com aquest cap de setmana, jo crec que vaja, no sé si... És a dir, segur que no han sigut mai... independentistes al llarg de la seva vida, potser alguns encara doncs, bueno, estan allà a la frontera, però en qualsevol cas acaben donant suport a un partit vaja, netament i clarament independentista, no? Per tant, entenc que si per exemple, per un cas d'aquest cap de setmana, si Pablo Iglesias doncs, dona molts ànims a Ciutadans doncs, perquè tinguin molts resultats, doncs, suposo que serà doncs, perquè tenen alguna cosa a veure, entenc que... Bromes a banda, entenc que si més doncs dona suport.
No, broma, no.
No, ho va dir, ho va dir,
No, però òbviament entenc que Pablo Iglesias no deu tenir massa a veure amb el senyor Rivera, però vaja, no sé si amb la intimitat quina mena relació tenen, però vaja, jo crec que si un més dona suport a Esquerra Republicana no és perquè sigui federalista d'estat espanyol, o en tot cas doncs, no veuen amb mals ulls del tot doncs el desenvolupament del moment polític amb una
pròxima independència. Això que estem dient de la independència i independentistes, si es llegeix les declaracions de molts que ara ho són molt, eren molt pocs.
Sí, sí.
6 anys, Al contrari, no ho eren. Mm-hmm. Es declaren que no ho eren, o sigui que... Mira, els canvis, tu...
Sí. Però fa 20 i alguna anys els percentatges de gent a favor de la independència s'assemblaven als de Menorca ara mateix, diguem, no? I vaja, i és evident, diguem, no? que la situació de Menorca que acabi anant cap a un decantament independentista doncs queden molts i molts anys, doncs aquí a Catalunya hem viscut el mateix procés. És cert que hem fet aquesta transició en 6 o 7 anys, o potser inclús menys. Diguem, però és que la immensa majoria de la societat que ha sortit el 2012, 2013, 2014 al carrer l'11 de setembre, tampoc no ho era, diguem, no? I per tant, bueno, canvis polítics, terratrèmols polítics, no?
Jo diria que aquest grup, el MES, és més aviat la manifestació d'un no voler ser determinada cosa. No sé si m'explico. No tant el voler ser una cosa, sinó no voler ser una, que en la que estaven, evidentment, sobretot el PSC i PSOE, i dir això no, aquesta evolució que no està l'evolució perquè sempre ha sigut la mateixa, o sigui, no hi ha evolució, o sigui, amb les manifestacions de segons quins membres actius i representatius del PSOE no hi ha hagut evolució, és la mateixa, no diuen coses noves. Per tant, el que passa és que hi ha hagut uns anys, hi ha hagut inclús dècades on aquestes coses no es deien igual, i per tant hi havia una ambigüitat que feia que no calgués posicionar-se d'una manera clara dient sí o no. I ha arribat un punt en què és així. Per tant, jo penso que la majoria dels que hem citat, que em conec personalment, evidentment, doncs han dit jo no sóc això. I com a conseqüència em retiro d'aquí. Seria el cas més evident, en aquest cas perquè estava en l'Ajuntament del
Ferran.
Del Ferran.
Bueno.
Però, insisteixo, la dificultat està en dir jo no sóc això, però què sóc? I aquí és potser el problema. Per tant, a on? Sota de quina casa que sí està manifestament, claríssimament en una posició amb això algú per poder doncs, subsistir. I llavors hi ha aquesta situació que serà Esquerra, en fi, el cas potser més manifest d'això seria el cas d'en Maragall, no? De l'Ernest Maragall, en el seu moment quan va dir, doncs, i va començar doncs, a participar en els mítings d'Esquerra Republicana. Per tant, insisteixo, és més no sóc això que no pas sóc això altre.
Això crec que s'ajunta molt el que estava dient el Bernat, que aquí a aquest país en pocs anys, en poquíssims anys, ha canviat, vull dir, i jo crec que ha sigut la societat civil, que, bueno, jo me recordo les manifestacions, anar a manifestacions que es veien 3 o 4 estelades, no se'n veien més, es veien la bandera catalana, però les estelades se'n veien molt poquetes, i en pocs anys, perquè si mirem és l'evolució de 4 anys, 5 anys, ara no hi ha banderes catalanes, ja no està a l'arreu, vull dir, ha sigut una evolució, i després els polítics s'han trobat amb una mica fora de joc i s'han decantat per un bando o per l'altre, i el que tu deies és veritat, el PSOE sempre havia quedat una cosa, com no havia hagut la necessitat de definir-se amb aquest tema, no es definien, quedaven en una ambigüitat total, però ha arribat a un punt que s'han de definir, o sí o no. I després jo crec que provoca aquestes coses, no? Dius, escolta'm, no, no. I després, ai, aquí hi ha hagut una gran sort amb el Mariano Rajoy.
Una col·laboració
que,
excel·lent.
Ah, que vull dir que hi ha molta gent que no s'ho creia i ara, vamos, ara, jo, si jo no sóc d'aquests, jo sóc al contrari que això, no? Ja, però hem fet aquesta labor molt bona, una de la societat civil que ha evolucionat molt ràpid i després hi ha hagut uns polítics que han fet evolucionar encara més ràpid aquesta, això, no. I ja ens trobem aquí.
És que l'últim episodi és aquest cap de setmana, a la convenció del Partit Popular, on el Mariano Rajoy ha dit que no, que les eleccions del 27 de setembre no seran plebiscitàries. Escolti, senyor, o sigui, seran el que la societat catalana vulgui. O sigui, i en funció del resultat serà una cosa o l'altra, diguem-ne.
Però aquest senyor està dependent, xai, perquè parla de la corrupció.
Va dir que hi havia hagut algun cas, sí, no, de corrupció, sí, sí, al Partit Popular.
Jo penso que hi havia una conjunció, aquest cap de setmana hi ha hagut una conjunció dels astres,
sí.
que ha sigut perquè l'aparició en tot el sentit, no? L'aparició de José María Aznar ha sigut una aparició realment, és un personatge realment, serà històric, eh? O sigui, quedarà en els anals de la història. Perquè si home quedarà, home, em vas emprar, perquè a més jo sempre em fixo, penso que és així, molt amb els aspectes exteriors, els físics, no? Aznar té un bigoti que no és bigoti, o sigui, no acaba de...
O el té o no el té.
Sí, l'altre dia m'ho preguntava, si se l'ha fet o no.
A més, està aconseguint mantenir aquella forma física fent aquells no sé quants quilòmetres que fa diaris, doncs, i és el tipus de personatge que mentre es va parlant es va escoltant,
sí, sí.
Es va escoltant i va dient, i aquella aparició allà entre els gentils, no? Entre aquests els gentils del PP, vull dir, i aquella cosa anar parant, anar fent i anar dient, jo que me había ido, donde me he ido yo? Estoy aquí, sí. Hòstia, és una cosa que jo hagués dit, jo que m'agrada el teatre, ja ho sabeu, i que faci, hagués fet un, escolta, m'hagués dit, gran actuació,
sí.
I sobretot, gran actuació per un públic que hi ha un tant per cent elevat, no pocs, elevat, que hi està d'acord amb tot el que deia.
Sí, home, clar, però...
Que hi està absolutament d'acord.
Ahir em va xocar. Mira, jo quan era jovenet anava de Blancadies a Lourdes. Anava i sortia un tren i anàvem a jugar a malalts, no? Hi havia Blancadies i infermers voluntaris que ens ho pagàvem nosaltres, inclús. I me recordo que el primer servei que em va tocar a Lourdes va ser posar la gent a dintre les piscines, que és, bueno, és un espectacle... Bueno, és un espectacle únic, no? Perquè veus la gent... la cara de fe que tenen, i és fantàstic per una gent que està fotudíssima, que té aquesta fe, doncs ahir, veient la Cospedal, veia la mateixa cara. Escolta'm, no, t'ho juro, vaig pensar, dic, hòstia, tu, quina cara de fe.
Això de Lourdes ja lliga.
I em va lligar amb això de Lourdes, no? Amb aquesta visió que jo tenia de les piscines de Lourdes. Bueno, pues sí, tenen molta... Oh, i tant, que sí, el 90% hi creuen, tot això, si no estarien allà. Vull dir que...
Avui el acudit del Batllori és divertit perquè es veuen Rajoy i diu no a Syriza, em sembla que diu. No a Syriza. Diu, no a Catalunya, diu, no a Aznar, guai, si m'he escapat. Sí.
No, és fort, que l'Aznar hagi sigut l'encarregat d'inaugurar la convenció del Partit Popular, diguem, jo, que allà hi va anar un cop de puny damunt de la taula i va dir, a veure, orden la sala.
I va dir, ¿dónde está el PP? ¿Dónde está el PP? ¿El PP quiere ganar las elecciones? Claro. És la veritat, és com dir, ei,
sí.
Aquí, si posem els collons una vegada sobre la taula i fem tantes tonteries. Què són aquests niñatos de pim-pim-pam, home, Podemos, què s'ha acabat això? Caribeños, venga, pim-pam, fora, home.
Sí. Per cert,
de Grècia algun comentari? Deixo el tema internacional pel final, perquè hem anat del més concret a Sant Cugat fins a la victòria ahir de Syriza.
Una evolució perfecta,
a dos diputats, sí. Dos diputats, ho dic bé, 649 o dos diputats de la majoria absoluta. També s'ha d'explicar que el sistema electoral grec premia la primera força amb 50 diputats de més, una mesura que es va introduir en el seu moment per evitar doncs, que hi hagués poca estabilitat. Sí, el PASOK, però després la dreta també, eh? Vull dir, aquí, saps què passa? Que quan et beneficien les mesures que han pres els altres i que has criticat tant després, no et semblen tan dolentes, eh? Aquí això és una cosa, diria, transversal, eh?
Aquí hi ha una altra cosa, estàs dient això, aquí hi ha una altra cosa, no es podem oblidar que ahir la senyora Susana Díaz, que tingui un bon embaràs, pobre, que diu que ja abans de les eleccions i, per tant, van de cara al Pedro Sánchez, el tindrem poc a la vista, en per efecte, eh? Uh-huh. I això, en el fons del fons del fons, podria, no dic que sigui, podria suposar una gran coalició. Eh? Podria suposar, en el seu moment, si fes falta. Si fes falta.
Però això ho han dit, eh? Això ho han dit, eh?
Bueno, però Pedro Sánchez no estava tan bueno, tirat cap aquí. A part que Pedro Sánchez...
Em sembla que aquest home no està tirant ni cap aquí ni cap allà. Sí, sembla que no hi és, ni se l'espera.
Jo crec que la victòria de Syriza és una bona notícia, en primer lloc per un tema, diguem, no? Perquè la gent... Bueno, no, en fi, el que sempre diem aquí, diguem, no? La gent ha decidit. Jo aquesta setmana, quan el Rajoy va dir les eleccions no seran això, bueno, escolta, les eleccions seran el que vulguin, diguem, no? Que els catalans, i ha sigut el mateix amb Grècia, diguem, no? Malgrat tot, doncs, escolta, ha guanyat qui havia de guanyar, diguem, no? Tampoc no... Clar, el que passa és que mirant els resultats de, ostres, 59 diputats versus no sé quants de Nova... De
70 escaig.
De Nova Democràcia. No sé, clar, no sé així,
dos per la majoria absoluta.
Dos per la majoria absoluta, diguem, que tampoc no és una majoria absoluta de percentatge, diguem, no? Perquè,
no, 36, i ara dic exactament la xifra.
Premia el partit guanyador, diguem, no? Ara veurem, no?, quins són realment els possibles canvis, diguem, perquè, bueno, hi ha una sèrie de coses que crec que són dignes d'estudiar i de mirar-nos amb deteniment exactament doncs, com evolucionen, perquè Syriza ha arribat doncs, a guanyar amb un programa molt concret. Veurem, ja no la seva voluntat, sinó quin és el marge de maniobra que li dona doncs, a aquells organismes internacionals que han anat que estan collant doncs, a la comunitat, en aquest cas grega, però vaja, collant a tota Europa amb límits de deute determinats, etc. No? Per tant, ja que és, hosti, el que vindrà els propers mesos a nivell europeu i a nivell internacional és molt interessant. Jo d'entrada felicitar els grecs, no?, que han votat el que han volgut, han tingut el millor dels resultats esperables en funció del que veníem veient fins ara. Per tant, escolta, vaja, endavant i veure com és la lluita amb el... Però una cosa és lluitar contra el teu rival polític, l'altra és lluitar contra el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i la Troika i companyia, diguem. Per tant, veurem.
I el que li ha passat al PASOK, que de ser un dels dos partits centrals de la vida grega, queda per darrere dels neonazis.
Però,
que...
Podemos, ja veurem.
Ja
ho veurem al novembre.
Espera't aquí.
Parlo del PASOK perquè, clar, no ens oblidem que a Grècia, dos partits, dos famílies, els Karamanlis i els Papandreou, que això s'ha de dir, eh? Dos famílies han estat governant democràticament, menys el temps de l'època dels coronels, han estat governant a Grècia. Eh? Tu abans apuntaves, va anar a fer aquest de l'exterior, no? Allò que en diuen la troika per una banda, pues el fons monetari. A veure, hi ha una cosa que ha d'estar claríssima, i qui no la tingui clara, que plegui. El deute que té Grècia no pagarà en la vida. No pagarà mai.
Paga, no.
Però no el deute que té Grècia. Cap dels deutes que tenen els països...
Espanya
no pagarà mai. No pagarà mai. Itàlia no pagarà mai. I aquí el problema greu consisteix en que els bancs, que són els bancs alemanys, que són els que tenien aquest deute i que l'han anat traspassant, escolteu, han anat traspassant als països, als governs corresponents, doncs és un, diguéssim, és una construcció, és com aquelles construccions que fèiem de petits, anàvem aixecant, doncs anàvem posant fustetes, i anàvem, és aquest tipus de construccions que dius, no, perdona, és que ara que està aquí fet aquest això, si treus aquesta peça d'aquí, se'n va fer punyetes tot, i clar, va fer punyetes tot, no se'n pot anar. Per tant, igual com amb el comerç normal i corrent, hi ha una cosa que en diuen la quita, és a dir, jo et dec a tu doncs, 200.000 euros i et dic, escolta, 200.000 euros te'ls puc pagar. Te'n puc pagar 50.000. Si tu em fas una quita de 150, doncs tu cobraràs com a mínim 50.000, aquest te'ls asseguro, i els altres, mira, què hi farem? Que, com que ja vas fer molts beneficis anteriorment amb tot això, doncs no passa res, o ja et podràs aguantar, o tot el que t'ho vulgui. I això és el que passa aquí, exactament igual. A Europa, en aquest moment, tot el deute que hi ha muntat no es pot liquidar. I el futur de tot això és que la fórmula per poder anar liquidant coses i anar aguantant és que té que anar des de la meitat de la societat cap avall. I els que paguen són els de sempre.
Vaig llegir les xifres del frau fiscal a Grècia. Em sembla que arribava als 75.000 milions. Aquí ja tenim 16.000 milions a Catalunya.
Fascinant.
Som 7 milions i mig i són 16.000. I clar, Grècia em sembla que són 11 milions d'habitants o 11 milions de grecs i tenen gairebé 5 vegades més, no? No, 5 vegades més no, però 4 vegades més tranquil·lament, no? I dius, home, respecte a nosaltres, dius, aquí hi ha algun problema, hi ha un problema
Pep,
molt greu.
Pep, el país d'Europa que tenia més cotxes esport per càpita proporcionalment, s'entén, era Grècia.
Sí, sí.
Doncs m'ho explicaràs. Algú passava. Clar, si aquí, en aquest moment, a Espanya, la renta, pagava la renta a l'any 1980, pagaven 4.
Però, escolta'm una cosa, això jo em recordo sempre quan faig exposicions a Palm Beach. Palm Beach és un centre ric d'Estats Units, no? Si vas aquí davant del Col·legi d'Europa, no, a Palm Beach no veus tants caients i tantes històries, eh? Vull dir que, vamos, és que no cal anar a Grècia, els tenim aquí mateix, eh? Jo, això em va xocar molt.
No, això que és veritat, la proporció, o sigui, el pago Hisenda...
Bueno,
el primer que haurà de fer... El que passa, a veure, passa sempre el mateix, que un han de pagar 100 i no paguen, i uns haurien de pagar un i tampoc paguen. Però primer, els que han de pagar són els que haurien de pagar 100.
Clar, però si aquests són els que no han pagat mai.
No sé, jo crec que ho veurem ràpidament, eh? I a més, hi ha dos temes que en política són, bueno, que se li donen molt importància. Que una és la primera decisió, o sigui, a veure, avui al dematí, a les 8 del matí, quan la gent de Syriza s'han aixecat, a veure quina és la primera decisió que han pres, diguem, i després, aquests primers 100 dies, diguem, no? Perquè hi ha un tram, doncs, del segon rescat, l'últim tram, doncs, que cal pagar, que cal portar a Grècia, doncs, que s'han de complir una sèrie, doncs, de requisits. Veurem com es desenvolupa això i amb quin temps si ja pot plantar cara, diguem, no? Vull dir que jo crec que això ho veurem ràpidament, o passen els pantalons i vaja, aquí ja passa llampeny, i a veure què passa amb Podemos aquí al novembre quan toqui a eleccions, no? Per tant, en fi, això que li ha passat al PSOC ja és història d'una mort anunciada aquí a Espanya, per tant, ja en parlarem.
Veurem, doncs, com va, tindrem temps per anar veient aquesta evolució de la política grega. Eduard Gené, Lluís Ribas i Bernat Picornell, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, molt bon dia.
Everybody gotta save for yourself. Make the coolie on a pono for help the other one. And when you make the coolie on a, you know, pono, then it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff when it happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by.
see friends shaking hands singing, how do you